Hola, benvinguts a aquest 2026, aquest primer programa del 2026, el Tal com raja. Em sento una mica raro aquí, bueno, potser és que fa, quan que fa temps que no agafo un micro i pues, pot ser això, que no m'haig d'adaptar novament. Avui tenim, presento ja ràpidament, anem al gra. Presento a l'Eva. Hola, Eva.
Hola, Josep,
com estàs?
Bona tarda.
Jo no em sento, no sé, hi ha una cosa com molt rara aquí. No em sento jo a mi mateix, però bueno, és igual. Ah, no, però... Bueno. Hola, Eva, què tal?
Hola, bona tarda, molt bé.
Estàs bé?
Sí.
Sí? Com han anat els Reis?
Bé, eh?
Reis, com es diu això, amic invisible, tió o tot?
O res.
No sé, hi ha gent que diu, jo no faig res. No, normalment, vosaltres què feu a casa?
Nosaltres a casa vam decidir, amb les nenes quan ja van ser grans, vam preguntar què voleu, esperar els Reis o quan necessiteu alguna cosa durant l'any ho tindreu. I evidentment m'han dit quan ho necessitem.
Perquè els Reis estan tot l'any, tu els truques, ara mateix truques allà a Lapònia i els dius, escolta, que em falta una cosa.
Si t'has portat bé.
I clar, llavors t'ho porten un 3 d'abril, no hi ha cap problema ara. Doncs molt bé. Agustí, l'Agustí, hola, què tal, com estàs? Aquest com estàs és com estàs després d'haver passat tot el que has passat.
Pues sí. A veure, avui estoy aquí de cuerpo presente, també estic d'esperit, o sigui, ja anem bé. Sí, home, pues des de cap d'any al llit, però amb una galipàndria de nassos, que hi farem, com pràcticament tothom.
I però bicho malo nunca muere, no, diuen?
Ja em veus aquí
clar,
present.
Clar, perfectament.
És que no ha pogut.
Sí, sí.
Home, què quieres que te diga? També per la relaquinada, pues seria eufòrico.
Sí, sí.
Líders.
Jo volia dir-ho, però dic, bueno, espera-te després de les presentacions hem de parlar del Sabadell, i ara parlarem. Saludo al Jordi també, que el tenim a uns quants quilòmetres d'aquí, però el tenim per telèfon. Hola, Jordi.
Bona tarda, vespre.
Bona tarda, vespre, bon any, bon tot, no?
Bon tot, sí.
Tu què fas? Què feu a casa? Tió, tot, o res, no?, com diu l'Aiva.
No, el Manuel i el Reis, sí.
Molt bé, molt bé. I s'han portat bé?
Sí, sempre massa.
Els Reis ja ho sabem que són... Bueno, només hem de veure el rei emèrito, que sempre s'ha portat bé, està claríssim.
Mira, parlant del rei emèrito, m'han portat el llibre del rei emèrito.
Ah, vale. Doncs qualsevol dia d'aquests ens dius que t'ha semblat, fas una mica de resum, perquè jo, en principi, jo personalment no estic massa interessat en llegir-lo, però bueno, si algú me l'explica, doncs també anirà bé. I saludo a l'Adrià, que si no, ja sabeu que si no estigués aquí l'Adrià, res d'això...
Has tardat molt, eh? Ascensió, pensava que anava a ser el primer.
Home, a veure...
M'has deixat l'últim, però bueno.
Sempre són primers de dins.
Primers de dins, clar, exacte.
Queda malament això, primers de dins, els de fora...
Sí, els de fora...
Bueno,
sí.
No, tu sempre estàs a dins.
Gràcies.
Del nostre cor.
Gràcies, ha sigut molt bonic això.
Què tal?
Molt bé, molt bé.
Sí?
Sí, sí. Molt bé, he recuperat energies,
sí?
Estic a tope, o sigui, molt bé.
Molt bé, has fet vacances?
He fet vacances.
Molts dies?
Bueno.
Com els profes?
No.
No tant, no?
Ojalà.
Has fet uns quants dies, no?
Uns quants.
Vas treballar dilluns, també?
Vaig treballar dilluns, també, o sigui que...
Ahir també?
Ahir també. Dimarts no, que era Reis.
Clar, dimarts.
Clar.
I què?
Jo celebro Reis.
Tu celebres Reis?
Jo celebro Reis, sí. S'han portat bastant bé, també.
Clar, home, si tu sempre... A veure, qui ho diria, amb aquesta cara, que es portés malament?
Jo soc bon noi.
Segur que carbó no t'han portat.
No,
no
t'han portat.
Segur que quan eres petit tampoc no t'han portat mai carbó.
Doncs no.
No, clar.
Crec que no. Soc d'una altra generació, també.
Sí?
Clar, ens mimen més.
A mi sí que em van portar carbó, eh? Era per espantar-me, però jo em portava sempre bé, però era per dir, per si de cas et portes malament, ja et portem el carbó.
Clar, però no et poden portar el carbó abans de portar-te malament. O sigui, ja veus quina gràcia
que això. Sí, a casa meva ho feien. Sí.
Funcionava o no?
No, l'únic que em quedava molt parat, dic, però això què fa aquí, si jo m'he portat bé? I llavors analitzava tota la meva vida de tot l'any i deia, però si jo m'he portat bé, què fa el carbó aquí?
Pot ser contraproduent, això.
Bueno, però com que era carbó d'aquell de sucre?
Ah, te'l menjaves.
Te l'acabaves menjant,
no és el mateix,
ja està.
Sí,
i al final deies, mira, està bé.
Però no està mal, no?
No, estava bo, eh? Era sucre pur, 100%. Molt bé, doncs, comencem una nova edició del Tal com raja. I bueno, no sé, jo volia parlar abans del tema, perquè hem de parlar de Maduro, perquè clar, si no parlem de Maduro, no, això no és un programa en directe i semblaria que estiguéssim al 1930, i per tant hem de viure l'actualitat. Però jo us volia preguntar, perquè l'altre dia vam estar parlant jo a vegades aprofito, no me n'amago, les tertúlies que faig, les que participo a Ràdio Sabadell, doncs a vegades també em venen bé per dir, bueno, i això, els de castellà què pensen, no? Tot i que jo estic molt involucrat en castellà des de sempre, però... I parlàvem una mica de precisament del Nadal, de com viviu vosaltres i o sigui, les cavalcades per Sant Antoni, és a dir, aquestes coses que fan sortir la gent al carrer, no? I que bueno, l'altre dia a Ràdio Sabadell dèiem que això és crea poble, no? Crea, o sigui, venia avui mateix a Ràdio Sabadell, hi havia com una mena d'enquesta, no sé com fan això, però que l'acte més multitudinari del Nadal no ha estat el llaminer i no ha estat aquestes coses, sinó que ha estat precisament la cavalcada, no? Que és on la gent surt al carrer, la gent es barreja, i no sé si vosaltres teniu aquí a Castellà, jo que no vinc aquí, aquesta sensació de que no només la cavalcada, sinó aquestes manifestacions exteriors al carrer, a Sabadell deien que una d'elles també era la passada de Sant Antoni, que serà el dia 17, doncs que creaven, no sé, com un caliu, no? Com dir, un germanor. Com ho viviu? Si teniu aquesta sensació també a Castellà, Eva.
Jo aquest any em sap molt de greu, feia molt fred, però estàvem fora. Mm-hmm. Hem aprofitat i hem anat a la neu. Llavors, com que tothom estava al seu poble per veure les cavalgates, les pistes estaven buides. Llavors, aquest any em sap greu, però no he pogut fer la germanor a la que...
Que malament que queda, això.
Bueno, és la veritat. És la veritat. Sí. Aquest any ha anat així, vull dir, va com va.
I altres,
no?
Anys?
Altres anys, sobretot quan les nenes eren més petites, sí que ho havíem disfrutat molt, no? I és el que dius, no? El poble surt al carrer... Jo penso que sobretot quan els nens són petits, que són tan innocents, no? Que tenen, bueno, aquella, no sé, il·lusió.
Jo tinc un fill de 30 anys i li fa la mateixa il·lusió. I jo també, vull dir, papa, també. Hi anem, no sé què, i agafa... Ostres, ajupim a agafar caramels que l'any passat em feia mal tot i, no sé, m'he curat. He agafat molts caramels i no m'ha fet mal res. Dic, estic millor que l'any passat, que m'ajupia i no podia. I al final dic, mira, que els agafin tots. Vull dir, aquesta sensació de que... Jo vaig anar a Terrassa, per cert. Perquè no és res contra Sabadell, sinó que tinc un fill vivint a Terrassa, vam dir, escolta, vols venir? Que feia un fred, allò sí que era l'Àrtic, un fred de 0 graus, però 0 graus de màxima i de mínima, vull dir, amb guants, amb tot hi tenia fred, no? Després vam anar a sopar per escalfar-nos una mica, no? Però també va ser maco. Agustí, tu vas estar a la cavalcada d'aquí o no? O estaves...
Els virus m'ho van impedir, amb la qual cosa pues, en casita havien tapat i no va llogar-me gaire, però sí que, igual que l'Eva, quan els nens eren més petits, eren més petits, fa 20 anys, pues sí, sortíem a la cavalcada i és que era pràcticament una obligació. I el tema de, com dius tu, d'agafar els carmels, bueno, jo m'ho passava bomba, perquè al final em feia el distret, però després veia si arribava amb les butxaques plenes. I sí que és veritat això del fer poble, perquè és que ho vaig... A veure, sóc així de manta. Sempre m'hauria agradat involucrar-me en aquests temes, però, mira, coses de la vida no ho he fet. Però sí que aleshores trobava... Pues, home, a tu et connecta no sé què i estàs aquí a la cavalcada. Uh-huh. Recordo un exregidor de les hores Convergència, també me'l vaig trobar a la cavalcata. Un nano que jugava amb el meu fill a bàsquet aquí, en aquell cas era Sant Manat, però vivien aquí a Castellà, també estaven allà col·laborant. I això sí que ho vaig veure, que aleshores tothom que podia i que volia, d'una forma o d'una altra, sempre s'involucrava, sempre hi participava. I això realment, pues, com dius tu, com diuen molt bé, pues, és una forma més de fer poble.
Uh-huh. Perquè d'altres referents al poble són segurament els pessebres. Heu anat a veure els pessebres de... No, Eva? La Eva no ha respost, però ha posat una cara com dient no. Doncs home, Eva, no sé si... No sé si l'Adrià ens ho pot mirar quan pugui. Fins a quan estan oberts els...
Sí, ara us ho miro.
Vale, jo crec que fins a final de gener.
Encara durem, sóc a temps, sí, encara Josep.
I jo, que no els he vist aquest any, que estan molt bé. Sempre, jo sóc un fan. A veure si els senyors pessebristes, a veure si em feu un monument allà, un cagatió encara de Josep. I perquè sóc un fan i he fet molta publicitat sempre dels castellers de Castellà, perquè crec que ho vaig dir un dia, quan venien els alumnes francesos de l'intercanvi, volien veure això, perquè per ells, una societat laica i que no sap gaire bé qui és Jesucrist ni l'en Jesús, els hi feia molta gràcia de veure tot allò i el tio. Digues.
Fins l'1 de febrer.
Ah, l'1 de febrer. Vale, doncs,
super, som a temps.
Jo us convido i em convido a mi mateix a anar-hi, perquè val molt la pena. tots sabem que Catalunya té una tradició pessebrista importantíssima, però és veritat que jo també trobo, quan jo vaig venir a treballar a Castellà, una de les primeres referents, a part d'algunes pastisseries i aquestes coses que teniu aquí, eren els pessebres, vull dir, la tradició de pessebres que porten, no sé, molts anys fent...
És un art.
És un art i molt maco. Jordi, cavalcada de Barcelona, no sé si hi vas anar, perquè m'han dit que va ser espectacular.
No vaig anar, però les imatges que vaig veure em van agradar i em va transmetre tradició que crec que s'havia perdut en els últims anys en algun moment. Recordo una cavalcada, no sé si fa 7, 8 anys, per dir alguna cosa, que semblava més una rua de carnaval. Molts cops perquè no sé aquesta mania d'anar contra certes tradicions, perquè si és època de celebrar, o sigui, el que s'ha de celebrar, no? Que siguis cristià o no, és una època festiva perquè està marcat així per la cultura catòlica. Doncs no entenc el tema de canviar una cosa com la cavalcada, per exemple, o els pessebres, per adaptar-ho a una cosa més laica. I me n'alegro que em transmetin les coses de Nadal, doncs el que m'han de transmetre, no? Que és tradició i cultura catòlica, en aquest cas.
Bé, jo et puc dir que a Sabadell un dels personatges que participa a la cavalcada és el llaminer, que no té res a veure amb els patxes ni res d'això, no? Per tant, jo crec que al final acaba modelant-se una mena de cercavila, no?, que respecta a la tradició amb un percentatge important, però que s'afegeixen, no sé, per exemple, a Sabadell, des que jo era petit, eren els Reis Mags, l'ambaixador, els patxes, el carbó, l'estrella, i bueno, s'han anat allà incorporant. L'altre dia, per exemple, a Terrassa hi havia uns cavalls allà d'aquests que són inflables, i que, bueno, tot molt també de cara als nens petits que vegin coses, no? I per tant, a Terrassa, per exemple, anaven tot, o sigui, hi havia, suposo que hi ha hagut una despesa important, amb roba, anaven de faraons, d'Aràbia, de tot això, molt maco, tot bastant...
D'Orient,
aquesta és la paraula, d'Orient. I molt, mentre que a Sabadell, per exemple, em van dir que tot les carrosses estaven molt bé, però és que és veritat que uns anaven vestits d'una manera, un altre, es respecta el carbó, i a més, a Terrassa, per exemple, recordo que hi ha la carrossa de l'incens, de la mirra i de la... com és l'altra?
De l'or,
no? Vull dir que...
El que portaven sí, els Reis Mags,
clar, oi? Clar, sí que hi ha una tradició més, diguem, catòlica o cristiana, però que al final acaben incorporant-se, no sé, en alguna surt el Papà Noel, que dius, bueno, si ja va, el Papà Noel ja ha tornat al seu país, què fa el 5 de gener a la nit, no? Però, bueno... Molt bé, doncs, mira, ja que parlem d'aquest tema... un dels temes que tenim damunt la taula és, bueno, sabeu que el president d'Andalusia, el Moreno Bonilla, doncs s'ha disfressat i s'ha pintat de negre, no? Hi ha molta crítica sobre aquest fet de que en l'actualitat, per exemple, quan jo era petit era com normal que el Rio Baltasar anés pintat de negre.
Era natural.
No, era natural, no? Però fixa't, ja... he llegit en algun més de 160 ciutats a tot Espanya on encara es fa aquesta paraula, que és el blackface, és a dir, pintar-se la cara de negre, i no sé què penseu d'això, o sigui, a part de que sigui el Moreno Bonilla, que és igual, sinó pel fet de que
sigui qui sigui
no? El fet de pintar-se, no?
Si s'ha fet sempre i no ha hagut mai cap problema, no hem pensat mai en res del que es diu amb aquest tema polític, llavors ara penso que es trasbalsa tot, no? Tot li donen la volta i li posen aquesta...
Però tu creus que està bé pintar-se de negre?
Per què no?
Ah.
Per què no? Per què no et pots pintar de negre? Un diable de vermell, el que sempre s'ha fet sense tenim... cap maldat.
No, jo no dic que hi hagi maldat, però és fàcil trobar una persona... de raça negra,
ara
que
sí.
Pugui fer...
Ara sí, i per jo tant... quan era petita no, Josep?
No, en aquestes èpoques no. Jo me'n recordo haver-li fet un petó perquè el meu estimat era el Baltasar i em vaig quedar aquí negre i vaig dir, papa, m'he quedat aquí negre. Diu, ah, sí, quina cosa més rara, serà el carbó. Això era el carbó que està treballant. Clar, jo era petit i no sé, però ja vaig notar alguna cosa rara, no sé. Agustí, Com ho veus, el fet de... Tu et pintaries de negre per sortir amb una cavalcada?
Sí.
Ah, sí?
Serà una rua de carnestot també vestit de dona, perquè no m'he de vestir de negre.
Els blancs, els reis blancs també es maquillen. Jo havia maquillat els reis blancs.
Però pintar-se de negre no és maquillar-se, no? Dic jo, no sé, no seria millor posar un rei negre de veritat?
Sí, però si ara em vingués de gust sortir, em pinto la cara del color que vulgui, quin problema hi ha?
No, m'agradaria saber si el rei negre de Castellà era negre de veritat. M'imagino que sí, diu l'Adrià que sí, no?
Ara sí, ara... No funciona. Sí? No? Ara.
Era negre, no?
Sí.
Bueno.
Negre...
Tenim opinions.
Real.
Home, mireu, si voleu...
És que, perdona, és que una de les coses que m'ha fet... O sigui, ja sabem tots per part d'aquí ve la polèmica, que no val la pena ni entrar-hi. Clar, quan comences a veure fotos, fa uns quants... ja no entrarem quan el Maradona era jugador del Sevilla, que també va anar de rei negre, és igual. Però és que fa pocs anys un senyor que es diu Juan Espadas, també que va ser alcalde de Sevilla, també va anar de rei negre.
Entonces, sí, sí.
I no passa nada.
Bueno, perquè es veu que a Sevilla la tradició és que l'alcalde, doncs, d'alguna manera, doncs, no sé, però, no sé.
Pobre, no. Oye, a veure, és que és d'aquelles coses, si hem de ser tan sensibles, que per qualsevol cosa d'aquestes hem de fer una polèmica, que és que pot haver-hi algú que s'ofengui, mira, ara, perdoneu que expliqui una animalada que no té res a veure amb el Nadal.
Home, si és animalada no l'expliquis,
No, però va per aquí. Un recordeu les vinyetes del 13 Rue del Percepe, del Francisco Ibáñez?
Sí, bueno, jo pues, sí.
Perfecte. Bueno, pues sortia una, que a veure, que jo, la veritat, jo la veia i em reia, i la veig avui dia i encara em ric, quan surt el de baix, el del colmado, el d'on se nen, que està allà, li han posat un nen que l'estan pesant a la bàscula perquè la dona vol saber quant pesa, ve una senyora negra i li diu, no, perdona, aquí no se pide cuánto va el kilo de niño. Perdona, és un acudit. I aleshores per dir, és que este senyor és un racista perquè pensa que tots els negres són caníbales. Per favor, que tenim coses més importants de què barallar-nos.
Però no penses que la societat evoluciona d'alguna manera i que allò que trobàvem... No sé, per exemple, jo et posaré també un exemple que és com s'entenen les coses. Jo soc un fan de la sèrie Siete Vides. ¿Vale? M'he vist totes les temporades, ja tres vegades, ja vaig parlar tant. Perquè m'agrada, m'ho passo bé.
Com un adolescent, Josep.
Sí, no, però a vegades per veure segons que a la tele, dic, pues, bueno, veig, o com Plats Bruts, també, que va ser una sèrie per mi, bueno, molt. Algunes de les coses que es diuen allà són ofensives, vist 20 anys després.
Inclús els dibuixos a les pel·lícules de Disney, després de tants anys que no hem vist cap maldat, doncs ara, ojo, aviam, que diem, com ho diem.
Però... evolucionem cap a, no sé, per exemple, una altra sèrie que també ara s'optaria i que no es podria fer ara és la Aida, no? Aida, que era molt, molt... bueno, ens feia gràcia, no? Aquell maricó, no sé quant, que a veure si me lo metes pel culo, no sé què.
Però aquestes tots els humoristes, que... llavors.
Sí, sí, però...
Tots els humoristes, l'Eugenio, deien, bueno, per fer gràcies,
però
sense gràcia...
Han passat 20 o 30 anys i això...
Ara estaria mal vist.
Estaria mal vist,
però...
no?
Però que una cosa ara sigui ben vista o mal vista no vol dir que sigui millor. Mm-hmm. És a dir, potser d'aquí 40 anys canvia tot. I passa a ser com fa un segle. El sentit que es sol dir que la història és pendular, no? I es veuen les modes i coses que van, no sé, potser eren horribles d'apuntar, està molt bé. I no sé, no crec que a vegades pensar que ara això està ben dit o mal dit és correcte. Perquè aleshores és com sentir certa superioritat sobre el que passava fa anys. Sí que és veritat que hi ha coses que la sensació és que per fora evolucionem. No? Però donar-ho per fet no ho tinc massa clar.
No sé, jo poso un exemple. A mi ara, jo que... intento, tot i que sóc un nen petit, com diu l'Eva, doncs intento adaptar-me, no? Sóc una mica Peter Pan, no? Però intento adaptar-me. Jo ara no diria, tu calla, subnormal. Jo no diria això, que ho hem dit quan érem joves. Jo
però no,
no, ho diria.
No ho dèiem amb el sentit, no. Ho dèiem perquè es deia.
Sí.
Però no buscar el diccionari, el significat d'aquesta paraula.
No,
es deia.
Però jo ara m'ho pensaria molt de dir això.
Home.
Per respecte,
home, sí.
Perquè hi ha la paraula per respecte a qualsevol altre. A mi em va passar un cas, estàvem treballant i tal, i estàvem al despatx i li vaig dir amb un company, diu, maricón l'últim. I era maricón, vale, o sigui, era homosexual, no? I em vaig quedar com molt... Bueno, vaig estar com 2 dies malament jo mateix, perquè aquella frase que havíem dit, maricón l'últim, dita amb un homosexual, ell es va quedar també parat.
Però no li vas dir expressament
no.
Perquè se sentís malament, i inclús tu dius que 2 dies després t'hi vas a sentir malament.
Bueno,
imagina't.
Sí, vaig estar 2 dies pensant que has fet, Josep, no està bé... I sí, no, realment...
La vas borrar, aquesta
no,
paraula.
No, clar, perquè ara el que faig és mirar molt, de sobretot si tinc una persona discapacitat a davant, no diré, tu calla, és un normal, ni amb ell ni el que estigui al seu costat, no? Intentaré, com a mínim... I jo crec que això... És una evolució cap al respecte, vull dir, no ho feia amb mala intenció, però ara tampoc es fa amb mala intenció, però d'alguna manera sí que hi ha una ofensa, no?
La maricón l'últim amaga que una persona gay és inferior, no?
Bueno, sí, sí.
I si l'analitzes, que és una frase que hem dit tots i ve donada, eh? Uh-huh. Però és com dir, no? Correr... comenceu a córrer perquè l'últim, el més dèbil, farà el vell.
Uh-huh. No, això era molt ofensiu. Quan ens ho deien al col·le, tothom tremolava i començava a córrer encara que no tinguessis ganes. Perquè, clar, és que...
No volia ser l'últim.
Clar, no volia ser l'últim perquè a més em matxacaven després, tu, manico, no sé què, era molt fort, no? Escolteu, qui vulgui participar, que no ho dic mai, s'ha de dir, té el 608-59-38-30, 608-59-38-30 per opinar, pot trucar al programa que és en directe i donar la seva opinió. I ens encantaria, a mi personalment, que sempre ho dic, que truqués algú, per això significaria que hi ha algú allà a l'altra banda.
Asensio, segur que hi ha algú.
Sí?
Sí.
Doncs que truqui.
No és tan fàcil.
Si hi ha algú escoltant... Però si ja donaven premis a vegades, que són...
Has de donar uns altres premis.
Uns altres premis?
Clar, diners. Llavors ja veuràs com truquen.
Vale, doncs doneu-me un pressupost i...
No, home, això teu, ha de sortir teu.
Home, sí, ara, clar.
De la butxaca.
Jo puc donar uns caramels o alguna cosa així. A veure, si hi ha algú que ens està escoltant en aquest moment, que truqui. Que el saludem, que opini, que no opini, però com a mínim sabem que hi ha algú que ens està escoltant. Bueno, escolteu, canviem de tema, parlem de Maduro. No sé quina sensació teniu vosaltres. Ja sé que és complicat, no? Perquè les notícies arriben, hi ha gent que diu que és un segrest, hi ha gent que això és un cop d'estat, hi ha gent que diu, bueno, per fin ens hem tret el Maduro de sobre, però... jo diria que, independentment de la qüestió ideològica de cadascú, si pensàvem d'alguna manera que treure el Trump era l'arribada de la democràcia, ens hem adonat que això no ha estat així. Que els suposats guanyadors de les eleccions democràtiques...
Treure
Com?
No, que havies dit treure el Trump.
Treure el Maduro, perdoneu. Doncs que si treure el Maduro significava doncs, arribar a la democràcia, per tant la Corina i tal, el Premi Nobel de la Pau i tal, ens fem càrrec d'això, doncs la gran jugada del Trump és no, això continua igual... us quedeu els mateixos que hi ha, però em doneu tot això, no? Per tant, no sé quina visió teniu vosaltres o com analitzeu això. Això és un xantatge, que és, i després parlarem de Groenlàndia, no? Agustí.
Pues mira, tinc dos coneguts veneçolans exiliats polítics, que no poden tornar a Veneçuela pels canals normals perquè si no se'ls emportaven a la presó, i el seu estat d'eufòria actual no es pot descriure. En concret, una dona que té uns 70 anys el dia em va trucar plorant d'alegria, que per fi s'havia acabat això.
D'alegria per tenir un altre, de treure un dictador i posar-ne un altre?
Perquè s'havia encarregat a una persona incalificable. O sigui, d'entrada, aquesta sensació d'alegria. A partir d'aquí, evidentment, és que, o sigui, s'obre una sèrie d'interrogants tremendes. Va ser una operació paramilitar, militar, com li vulguem dir, és igual. Però van anar molt concretament en el que anaven, es van endur el senyor, senyor i senyora cap allà, van palar si feia falta tota la seva guàrdia de cops, cubans, convé remarcar-ho, cubans, i a partir d'aquí, evidentment, a veure, llevat que o sigui, el senyor Trump serà moltes coses, serà un histriònic, però no, o sigui, per més que es digui, no està boig. O els seus assessors no estan bojos. I aleshores, fer això, per aleshores que vingui la senyora Corina Machado, que per cert no va ser la guanyadora, que va ser l'Edmundo González, com bé recordar-ho, allò s'hauria armat una guerra civil. Per què? Perquè tots els comandaments del poder estan en mans de xavistes. O com li vulguem dir. A partir d'aquí, a veure, jo crec que la decisió més sensata era anem a... aviam, el president està fora. En lloc del president, qui serà? La vicepresidenta, la senyora Delcy Rodríguez. Perfecte, doncs que sigui ella. Ara, cuidadín, perquè ja has vist com se les gasten. A partir d'aquí, què és el que pot arribar a passar?
Però aviam, això no és, insisteixo, això és un trencament total de l'ordre internacional. Arribo, m'agafo aquest i és igual que m'agafo al Maduro, m'agafo a qualsevol altre i el que a mi no m'interessa, vull dir, aquest ordre mundial que ha establert el Trump, encara que ho veiem molt lluny, pot passar a Espanya amb qualsevol, no? Tu no m'agrades, vinga, t'agafo i t'emporto i et jutjo al meu país, cosa internacionalment prohibida per totes les normes i tots els acords internacionals. Tu no pots, si és que ha de ser jutjat el Maduro per alguna cosa, ho ha de ser el seu propi país, no? Perquè, a més, la detenció és totalment il·legal. És il·legal, no sé, Eva, què penses tu d'això?
No, perdó, i em callo.
No és
una... Ho prometo.
Perdona, no és una detenció il·legal.
El que no podem és acudir al dret internacional quan ens interessa.
No, pregunto, és una detenció il·legal? És un segrest.
Depèn de quina llei apliquis. Tu estàs aplicant la llei americana perquè aquest senyor estava en busca i captura als Estats Units, amb la qual cosa han anat cap allà i l'han detingut. Punto final. I no és el primer cas que també es fan detencions d'aquest estil, no fins ara amb caps d'estat. Que és correcte o no és correcte? Jo no ho jutjaré. No ho diré. Primer perquè no ho sé.
No és un segrest.
Em falten coneixements? No.
No és un segrest.
Per mi no. Però...
Jordi, a veure el Jordi què diu. És un segrest? És un xantatge? Tenint en compte que ja han dit que es quedaran amb tot el petroli de Veneçuela?
Jo intentaré ser ràpid. Crec, sense tenir més fonaments de res, lògicament, que tot està més orquestrat del que creiem i pactat, perquè Trump fa temps que ha vist a Maduro i pot ser que tot sigui un paripé perquè sabem en el món el que té. És lògic que, crec jo, que estigui ara la Delcy, perquè és veritat que si està Edmundo González o Machado, de cop posen a un d'aquests personatges a governar i es munta una guerra civil. I Trump jo crec que se l'ha escoltat al qual, perquè és molt sincer en això, i ell diu que va pel petroli. Vull dir, li van dir, bueno, ara quién governarà? La Delcy, no sé què. I va dir, bueno, aquí lo importante es que no, el petróleo y que nosotros marquemos los ritmos y luego ya veremos. Vull dir que jo crec que ell respon fàcil a l'objectiu que tenia tot això. I només apuntar que respecte al que deia el dret internacional, en això som tots molt hipòcrites, perquè segurament si preguntem a gent als anys 60 si volien que haguessin segrestat a Franco i fer el mateix operatiu, ho haguessin demanat de genoll. I bé, també als Estats Units fa 3 anys, no va ser així, però va, em sembla, a Honduras va extraditar un president o un president sortint i el va portar a jutjar, crec, als Estats Units.
Panamà, el Noriega.
No, jo parlo d'un no tan conegut de fa 3 anys.
Sí, és veritat, tens... Disculpa.
D'Honduras.
Disculpa.
A la gràcia...
Correcte.
En època Biden.
Sí, senyor, sí, senyor. Perdona.
Que Trump llegia avui que fa un any el va amnistiar.
Sí, senyor, és veritat, és veritat.
Bueno, el que sí que és evident, bueno, almenys el que jo veig és que... no sé... anar a pensar l'exemple del Franco, tornar coses enrere i no mullar-se, doncs no és una cosa correcta, no sé, a mi em fa l'efecte que això...
Vol dir correcte o no correcte?
No, correcte, entén-me. Si haguéssim volgut fa 50 anys d'alguna...
No, jo només dic que... No, jo a mi em fa molta ràbia les dobles morals.
Però la sobirania, perdona, la sobirania, estem així, des de la Segona Guerra Mundial, pregunto jo, i pel que jo sé que tampoc sóc un expert, no? Es van crear unes normes precisament per no repetir una guerra mundial, vale? Es va crear unes normes, com es diu, una ONU que ha funcionat més o menys, o més aviat menys que més, però com a mínim ha salvaguardat uns valors i amb la por de no tornar a repetir els errors que s'havien fet amb les guerres mundials. No? I això, aquest ordre internacional s'havia respectat i ha estat sempre als Estats Units, us en recordeu d'Iraq, que hi havia allà armes de destrucció massiva i després era mentira, era el tema del petroli, però a nivell mundial hi havia com un consens de la valoració d'això. I ara ens trobem un Trump que ja ha dit directament que després va a Mèxic i que després va a Colòmbia i que Groenlàndia és per nosaltres perquè ho necessitem, no? I no sé fins a quin punt... Venezuela és la prova evident del que deia ho ha complert. Si una cosa té bona Trump, es diu jo lo digo, jo lo hago, a més, traspassant tots els límits legals del seu propi país, perquè n'hi ha consultat al Congrés...
Perquè no tenia que consultar-lo al Congrés, sí. No era una operació militar.
No
era una operació militar, amb la qual cosa no necessitava l'autorització del Congrés. Vale. Si arriba a enviar tropes aleshores a fer una invasió, per exemple, sí que ho necessitava, com va fer Ronald Reagan a Granada. Però en aquest cas no tenia que fer-ho.
Bueno, Eva, no sé si tu tens una opinió sobre això, no sé.
Jo, del que comentaves a l'inici, que com es veu, depèn de la part que la vulguis veure. De la part de Maduro ha sigut un sequest, de la part dels Estats Units entenc que és una estratègia geopolítica i que això és la punta de l'iceberg i que això està tot ja estudiadíssim i aniran fent passos i entenc que no se'ls ha de permetre fer el que volen fer, és a dir, ara vull Espanya i vinc i...
Perquè no tenim terres rares d'aquelles ni minerals rares.
Encara haurem de...
Sí, tenim.
I tant!
No ho diguis. No podrem entrar,
a Estats Units. A veure si no ens escolta ningú i és precisament el Trump el que ens està escoltant. Mira.
Seria home, possible.
Sí. Imagina tu l'èxit d'audiència que tindries que el Trump escolti tal com raja.
No, diria, quin és este mindundi, Josep Asensio?
Un bric, dirà, un bric. Sí. Anda, que aquest també.
Saludo a la Donald Trump. Hello. Eva.
Doncs això, no? Sí. Que penso que tot això està ben estudiat, saben ben bé el que fan i que això és la punta de l'iceberg i que aniran fent passets i que a Europa ens hem d'espavilar.
Bueno, precisament veia avui una entrevista que li feien a l'Alberto Garzón, el que va ser ministre de Consum, i deia, ara ens estem adonant de que l'amigo americano el que volia precisament era carregar-se a Europa i per això no vam tenir mai, no hem tingut mai un exèrcit. Europa està buida, perquè estem pendents de la OTAN, que és bàsicament nord-americana, del poder, diguem, militar, i no vam ser capaços mai de crear un exèrcit europeu, precisament perquè Amèrica és que apreta aquí i ens fa fora tothom, no? I llavors ens quedem al mig de tot, també han creat aquest odi contra Rússia, per tant estem en contra de Rússia, en contra de Xina i tal, i que l'amigo americano resulta que no és tan amigo, deia això, no? I que per tant la idea del Trump és, a veure, jo entraré a Groenlàndia bàsicament perquè vosaltres no teniu poder per fer res contra mi.
I també ho veig de la manera que diu, jo vull quedar a Groenlàndia perquè no se la quedi ni Rússia ni Xina.
Sí.
També penso aquesta banda, no? I del que heu dit, que ell deia, no, us heu d'armar, perquè ell té les armes, ens la vol vendre, i jo dic, dos no es barallen si un no vol. Per què ens hem d'armar? Per què hem de batallar? Per què ens hem de posar a la seva alçada? Per què no canviem la història? Ja no n'hem après res?
No, sembla que no. I va. No sé, jo...
És l'hora, no?, jo... de despertar i de dir, basta, o sigui, prou, ja està bé, no sé, vine, si vols, dispara, què? És que al final, perquè busquen, no?, sempre el conflicte.
Ara vaig al Jordi una altra vegada, però m'he passat tots aquests dies escoltant a gent a veure què deia. Hi havia l'altre dia un militar espanyol que li preguntaven, que analitzava tot això. L'militar espanyol deia pues el que deien les lleis internacionals, que ha estat una, bueno, un segrest, una violació de la sobirania d'un poble, que ens agradi o no el Maduro, fos dictador o noctador, és entrar en un país sense permís, emportar-se, no sé què. Encara diu, encara que volguessin instaurar la democràcia, no estaria permès legalment perquè no tenim dret a entrar en un país si no és un mandat de les Nacions Unides. Bueno, ell feia referència a totes les normatives que es van crear després de la Segona Guerra Mundial. I va dir una cosa, diu, els únics que poden acabar amb aquesta situació, perquè el tram anirà més i a més i a més i a més si no la parem les peus, els únics que poden parar els peus són els congressistes republicans, que facin una mena de votació i el facin fora. És el poble americà l'únic que pot impedir que el Trump es quedi a Colòmbia, es quedi a Cuba, es quedi a Groenlàndia o es quedi, jo què sé, a Dinamarca, no? I jo crec que va ser la cosa com més clara, no? De dir, si partim de la base que aquest senyor no se li para els peus, no podrem, Europa no li podrà parar els peus. Ara mateix es vol quedar a França i es quedarà a França.
El que vulgui.
Si no, per la força, li dirà, a veure, anem a veure. O acceptes això, o...
Exacte. És que demana coses impossibles, clar. Que és el que ha passat una mica a Venezuela, no? Ha demanat, i han demanat. Han dit, no.
O em dones tot el petroli,
doncs m'ho agafo.
O tu vas com el Maduro, no sé què. I aquesta senyora que es diu com, que no sé com, la que governa Venezuela ara...
Delfi Rodríguez.
Ha dit, tot i que està fent un discurs que no sé què, tal, al final ha acceptat una situació que diu, bueno, no hay derramamiento de sangre, te doy lo que tú quieras, pero no nos haces más daño. Jordi, si tens alguna cosa més a dir d'aquest tema.
Jo, mira, en resum, crec que ojalà cap país intervengués altres, en cap sentit.
Com?
Però ni quan hi ha una guerra superfunga, perquè jo com ja un pensador d'aquest segle que jo segueixo, que Torres es diu, que diu, hi ha conflicte, si tu portes conflicte, el conflicte s'amplia. I ja està. És una mica la meva filosofia.
Jo també la penso així.
Però és que el conflicte moltes vegades, o sigui, tu pots entrar-hi, però és que ja el tens allà. Mira tot el que està passant a Iran.
Sense anar
més lluny. No, i espera, i ara que dius això, parlo una mica de memòria, però és que han intervingut els Estats Units a Nigèria per intentar aturar la matança de cristians. Estan parlant d'un país de més de 100 milions d'habitants, Nigèria, un dels grans productors de petroli del món.
I tu creus que han intervingut per salvar la vida de gent o per quedar-se...
Perquè no m'ho he de creure.
Doncs perquè segurament a nivell històric Estats Units sempre ha intervingut en llocs per quedar-se el petroli, per quedar-se...
Sí, mira, el tema del petroli de Venezuela és massa divertit, ara, perquè m'he intentat documentar del tema, i efectivament, Venezuela és dels països que més reserves naturals de petroli per explotar, amb un petit inconvenient. Que resulta que les pròpies característiques del petroli veneçolà són molt difícils, primer, d'extreure i, en segon lloc, de refinar. No puc entrar en més detalls perquè parlo molt de memòria.
Sí, tens tota la raó.
Amb la qual cosa, què vol dir? O sigui, no, jo em vull quedar el teu petroli. A veure, d'entrada, vale, te'l pots quedar. Totes les instal·lacions de la famosa empresa aquella Petróleos de Venezuela estan que es cauen de velles gràcies al senyor Chávez, que se les va voler carregar ell per enxufar amics. Amb la qual cosa, la inversió milionària que tenen que fer els yanquis, si és que realment es volen quedar el petroli aquell, que ja en parlarem, o sigui, hauríem de començar-nos a pensar realment si val la pena. I després, per l'altra banda, hi ha l'argument que a mi personalment em fa bastanta gràcia. No, és que es volen quedar el petroli. Hombre, oye, Rússia, Xina, Cuba... S'estan quedant el petroli venezolà. A veure en què quedem.
Com deies tu, Jordi,
deixem-nos hipocresies, per l'amor de Déu.
Però no amb una invasió del país i segrestant el president, no?
Es pot envair un país...
Hi havia negocis, això sí.
Es pot envair d'una altra manera. Si volem entrar en aquest, comencem a parlar del Grupo de Puebla, per exemple, amb amplis implicacions aquí a Espanya. O sigui, és un meló que més val que no l'obrim.
Però penso, eh? Una cosa és que hi hagi un negoci en un país, no? I tu em vens, jo et compro i tal, i l'altra és jo trec el president, me'l met, tal, i faig un xantatge, o me lo das todo, o sigui, jo trobo molt, molt diferent. És veritat que Xina feia moltes dècades ja que estava treballant i en països de Sud-amèrica, i això també el Trump ha dit. De tota manera, tornant a mi m'agrada molt, jo sóc molt democràtic i penso encara en la democràcia. Trump no és un exponent de la democràcia al món, eh? Tenint en compte el que ja va fer de l'assalt al Parlament o a la, no sé com es deia allò, ara crec que ara fa un any.
Al
no sé,
Capitoli.
Al Capitoli.
Fa el que vol.
No? I per tant,
fa el que vol quan ho vol.
Ja. I et recordo que la BBC va manipular les seves declaracions.
Bueno, i mira, hi ha una persona que ha dit una cosa. Estan tot, quan surtin les fotos del Trump amb nenes, amb menors, mm-hmm, aquestes fotos amb l'Estein, és la mort, i que està, d'alguna manera, és un monstre ferit, diuen, l'altre dia deia això algú, que morirà matant, i l'hem de matar abans de que ell mati a tothom, no? Perquè ell sap que hi ha aquestes fotos amb menors, i llavors... En el moment que surtin les fotos, el mateix Congrés dels diputats de la Càmera de Representants, que no em venia el nom, doncs ja farà tot el possible per treure'ls a sobre, republicans inclosos, perquè hem de pensar que no tots els republicans estan d'acord amb el que està fent el Trump. Ens queden 5 minuts, no truca ningú al 608-59-38-30, això vol dir que estem aquí més sols que la una, però bueno, ho estem passant molt bé. I vull acabar amb un tema que bueno, jo no, de fet, jo no sabia que era un tema polèmic fins que vaig llegir l'article polèmic, que és això de les exposicions immersives. No sé si heu anat alguna vegada, alguna que està molt de moda, que si Petra, que si Pompeia, que si... com? No t'hem sentit.
No?
No, ara sí.
Ara sí, el Titanic?
El Titanic, o sigui que et fiques... Jo he anat a la del Tutankamon, allà, que et veus allà, entres a la tomba i tal i qual, i hi ha gent que ho critica molt, hi ha gent que no, hi ha gent que diu que això és cultura i que és una manera d'endinsar-se en un món d'una altra manera, no? Que potser no has de llegir un llibre d'història per saber què va passar a l'època d'Egipte, etcètera, i que és una manera... bueno, que és un espectacle, hi ha gent que això no és cultura, que diu que això no és cultura. No sé si heu visitat alguna...
Ho he vist a algun programa, i sí que és cert que trobo que és una evolució de l'àrea de la cultura, i és una manera, com avui dia, no, amb tota la intel·ligència artificial, tota la tecnologia que tenim, de no deixar a la nostra ment que creï, perquè tanta imatge és impossible que tu puguis crear més a més, no? És com molt, molt ràpid, però sí que és cert que és molt visual i, sincerament, també està bé.
És un espectacle? És sí. Cultura? O...
Les dues, és una fusió.
Sí, és una fusió. Així quedes bé, eh? Així quedes bé. Jordi, no sé si has anat alguna vegada a alguna exposició d'aquest tipus.
Jo crec que sí, ara no caic, però jo que treballo en una associació com tal, d'oci per persones discapacitats, anem de tant en quant a aquest tipus d'exposicions, i precisament avui hem enviat un correu per anar la setmana que ve a una sobre l'Antàrtida.
Uh-huh. Que guai!
No sé, jo a vegades els debats de posar-li nom de cultura o espectacle, les coses no els veig molt clars. Sigui el que sigui, no és res dolent el que es fa. Vull dir...
No, ningú no ha dit la paraula dolent, simplement si desvirtua una mica, no. Si desvirtua o ajuda a que la gent...
Clar, però... Sí, entenc. Segurament la majoria de gent que va a aquests jocs no llegiria o buscaria res de Tutankamon, potser s'apropa gràcies a això. Uh-huh. I jo que no sóc massa fan de l'intel·ligència artificial ni tot el que manen, però no crec que danyi. Jo crec que d'alguna manera pot apropar-ho a persones que potser ni s'aproparien.
Uh-huh. I Agustí, has anat alguna d'aquestes?
No, específicament no. Uh-huh. Però estava recordant ara fa uns anys, vaig estar a Santander, vaig anar a visitar les coves d'Altamira. A veure, dir-li que és una exposició d'aquest estil, no ho sé. Evidentment han fet una reproducció de les coves, les pintures, molt bé, però sí que aleshores si et fiques allà dintre i veus, i tot això ho van fer d'aquesta manera, i com podien fer llum, com es podien il·luminar, O sigui, et comences a plantejar tota una sèrie de coses que d'altra manera potser no hauries fet. Si fos, no, si només fos una exposició fotogràfica, per exemple. Amb la qual cosa, pues, tot allò que sigui apropar a la gent pues, esdeveniments històrics del tipus que sigui, oi, benvinguts siguin. Altra cosa serà després, aviam quin ús li fan i també alguns continguts que puguin posar que també ens coneixem tots, però per lo demés, oi, per mi benvingut sigui.
Jo ja dic, l'única que tinc que vaig anar, que recordi, és la d'Egipte, no? La tomba, i et posaven unes ulleres d'aquelles 3D, anaves caminant pels passadissos i tal, i veia, cuidado, no sé què, tal. A veure, jo ja tinc un interès.
És una experiència.
Sí, és una experiència, però també us diré una cosa, conec ja molta gent que ha estat al museu, aquest museu egipci nou del Cairo, i us el recomano, i me'l recomano jo també, perquè no és comparable a estar allà amb una nau industrial, que et posen uns llums, no és comparable. Qui tingui una mica de sensibilitat sap que amb allò aprèn, pot saber qui era el Tutankamon i el que significava, i els símbols, i la simbologia, i els jeroglífics, i tot això, però no té res a veure amb poder visitar un museu extraordinari, que a més fan visites de cap de setmana, marxes un divendres, i a més no especialment car, em sembla que l'entrada val 14 euros. I...
No, si l'entrada no és el car, és el viatge.
Bueno, però els que puguem, senyor Agustí, els que estem jubilats, podem buscar una data que no sigui, no sé, el febrer, per exemple.
Quina sort, doncs sí, aprofiteu i ens explicareu.
Bueno... 20:45, s'acaba el nostre programa. La setmana que ve, sí o sí, bueno, sí o sí, no, res, si el tram no ho impedeix, tindrem aquí el Joan Roig, que és l'exalcalde del Canà. Us en recordeu que en l'últim programa ens vaig dir que estaria avui, però com que dimarts va ser festa i tal, i no donava reis i coses rares, bueno, coses rares, no? El Nadal, doncs ja vaig parlar dilluns amb ell i amb ell també li va més bé poder estar en directe aquí, via telefònica, amb nosaltres, i parlarem bàsicament de canvi climàtic. Heu vist que aquestes borrasques que hi han hagut s'han carregat tots els passejos marítims a Huelva i tot això, i que de fet el Canà, diguem, és també la punta de l'iceberg, que tu has dit, d'un canvi climàtic que hem de començar a pensar que ens afecta molt, que ens afectarà molt i que potser, com ell diu, hem d'expropiar, no s'han de construir, perquè tot el que arreglem en poc temps quedarà d'això, i és, diguem, la persona que ha posat el fil a l'agulla i ha dit hem de començar a canviar el sistema.
Sisplau.
I us recomano, com us vaig dir l'altra vegada, que mireu el programa de Salvados, on se li fa una entrevista molt extensa, i bueno, en base a aquella entrevista nosaltres també parlarem amb ell. La setmana que ve, com dic, el Joan Roig, l'exalcalde del Canà, que va dimitir precisament perquè ja no podia més, ja el tema ens ho explicarà ell. Res més, gràcies a les persones que ens escolteu, que hem vist perfectament que són moltíssimes, espero que sí, i bueno, jo crec que farem una festa el dia que ens truqui algú, jo estic convençut. Mira, posarem una ampolla de cava. Teniu una vera aquí, Adrià? Teniu una vera, sí, està clar. La posarem aquí. Espero que no ens caduqui, Bueno, doncs escolteu, que sigueu molt feliços, bon any per tothom, bon any per Castellà, aquesta vila meravellosa que m'ha acollit tan bé sempre, i bueno, com res més, fins la setmana que ve.